Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Avui parlem de la menopausa i com afecta aquest procés fisiològic que es produeix de forma natural en totes les dones que han menstruat. La menopausa consisteix en la desaparició definitiva del flux menstrual. Es parla amb certesa de menopausa quan aquest flux desapareix per un període de 12 mesos consecutius. Però com afecta aquest procés a la dona? Avui en parlem i respondrem dubtes com aquests.
Jo pregunto que després de tants, tinc ja 65 anys, però continuo amb aquelles sufocacions i unes calors tremendes, el per què? O és que jo sóc de sudar moltíssim i confongo una cosa amb l'altra? És que no ho sé, però sudo una barbaritat, tant si és de dia com si és de nit, eh? Vull dir, però suar i unes sufocacions algo exagerades. Al millor no té res a veure amb la menopàusia, no, però és que des de llavors que ho tinc, vull dir que no ho sé.
Per què les dones sofrim aquests canvis hormonals tan grans en la nostra vida després de la menopàusia?
A mi la menopàusia m'ha donat insomni i m'ha donat calors, el que diem calors, no? Les sufocacions aquestes que a hores d'ara, després de bastants anys, encara em duren. Són més fluixetes, són més de tant en tant, però encara em molesten bastant a l'estiu, sobretot. I crec que m'he d'acostumar a viure amb això, perquè ja no hi ha res a fer, que no he provat coses i no funcionen.
Enric Cayuela, ginecòleg responsable de la unitat d'histeroscòpia d'Àptima Centre Clínica Mútua Terrassa. Molt bon dia.
Bon dia.
Segurament aquestes són les preguntes més habituals que es deuen trobar a la consulta, no?
Sí, per suposat. De les més habituals, i tant. Sí, sí.
Com i quan comença la menopausa? Quin és el procés?
Bueno, bàsicament la menopausa està establerta és entre els 45 i 55 anys la data de l'aparició. Però hem de tindre en compte una cosa, que cada dona té la seva pròpia menopausa. Dos dones no tenen els mateixos símptomes, no semblen en res. Aleshores, hem de veure la dona que té, quins símptomes té, i bueno, sabent si la podem ajudar. És veritat el que han dit les dues senyores d'abans, que a pesar de que tenen la menopausa fa anys, segueixen tenint els símptomes. Clar, perquè són dones que tenen una sensibilitat especial a la falta d'estrògens, i aleshores això es condiciona que encara continuen fogots. Continuen fogots amb insomni, amb sequedat vaginal, en tots aquests símptomes. O sigui, costa d'acostumar-se a aquesta situació de falta d'estrògens.
Mm-hmm. Però hi arriba algun moment en què desapareixen aquests símptomes?
Sí, però hi tinc pacients amb 70 anys que encara els tenen, eh? Amb 70 anys que encara els tenen. Però aquí el metge pot ajudar una mica en aquest sentit, el ginecòleg pot ajudar. Hi ha alguns casos que es pot, si li altera molt la seva qualitat de vida, se li poden introduir tractaments d'estrògens que tothom dirà, ui, els estrògens, això produeix càncer. No, estem parlant de tractaments d'una mínima dosis per millorar la qualitat de vida d'aquesta dona, però sobretot són casos especials, no és aplicable a tothom.
Uh-huh. De vegades, no sé si de vegades, però és necessari sempre tractament o depèn de la situació de cada dona?
Depèn de la situació de cada dona, el tractament no s'ha de donar a tothom. Abans és veritat que fa uns quants anys, fa 20 anys, ho donàvem a tothom i això estava mal fet. S'ha d'individualitzar el cas. Llavors, hi ha un 15% de senyores que passen de la segle actiu de la menstruació a la menopausa i no tenen cap símptoma. Res. Fantàstic. És el millor que es podia tenir. Mm. Després hi ha un grup de dones que tenen pocs símptomes i són tolerables i amb mides de tipus no hormonals es poden solucionar. I després hi ha un grup de dones que pateixen uns símptomes molt forts i que els altera la seva qualitat de vida. Són gent que potser està darrere del mostrador i té uns fogots que li afecten moltíssim, o tenen insomni, i tot això, llavors, aquests casos són els de tractament mèdic, tractament hormonal. Només les pacients aquelles que ho necessitin i que estiguin realment una mica fumudes.
Uh-huh. Es parla de menopausa precoç, és a dir, la que arriba potser una mica abans de l'edat...
Les 45 anys.
Sí, abans que aquesta edat que comentava, i que afecta, per cert, a un percentatge, sembla que baix de dones. Quines serien les causes que fan que aparegui aquesta menopausa precoç?
Bueno, es creu, perquè no és una cosa molt, molt assegurada encara des del punt de vista científic, que és el rellotge biològic que tenen. El rellotge biològic, doncs en aquest cas, s'adalanta i se li adalanta la menopausa als 40 o als 42 anys. Però això s'ha de considerar una malaltia. Se li diu menopausa precoç, però no s'ha de dir menopausa precoç. S'hauria de dir fallo ovàric precoç. perquè en realitat l'ovari deixa fabricar les seves hormones abans del que està estipulat. I això condiciona una sèrie de símptomes que són greus. Per això aquestes pacients sí que s'han de tractar amb hormones fins que els toqui arribar a la menopausa teòrica dels 50 anys. Uh-huh. Sí, és un petit grup de dones, no n'hi ha gaires en aquest aspecte. Però han d'anar al ginecòleg, qualsevol dona que es quedi sense regla abans dels 45 anys ha d'anar al ginecòleg per demanar consell.
I després també podríem parlar de la menopausa tardana, no? Que no sé a quins factors estaria relacionada.
Sí, també existeix per contra l'altra banda, l'altre extrem, que sigui aquí la dona que més de 55 anys segueix tenint la regla, i això tampoc és bo. És bo tenir-la fins als 55 anys, perquè això és, els estrogens donen vida a la dona, però a partir dels 50 anys ja produeix un perjudici com podria ser càncer i podrien ser altres tipus d'alteracions. Vull dir que també necessiten anar al ginecòleg per demanar consell de què és el que han de fer.
Uh-huh. Dels símptomes n'hem parlat. El més evident és, com dèiem, la desaparició d'aquest flux menstrual. Parlem i hem sentit a parlar en, aquestes, en aquests testimonis de fogots, també de la sudoració nocturna, però també hi ha d'altres trastorns que tenen a veure amb problemes urinaris, del somni, de la disminució del desig sexual.
De la libido.
Sí, i després, un altre que també és molt habitual, que és l'augment de pes.
Sí.
Com es poden pal·liar? Ja no parlem dels tractaments, perquè segurament el tractament s'ha de produir quan ja els símptomes són es constaten, no?, d'una manera continuada. De quina manera es poden pal·liar aquests símptomes que ara estàvem comentant?
Sí, bàsicament, bueno, són diversos els símptomes que hi ha i que agobien molt la dona. Potser no n'hem parlat, però les alteracions emocionals també són importants en aquesta etapa de la vida.
Sí.
Perquè, a més, com que acostuma a ser al voltant dels 50 anys, coincideix amb canvis amb la relació familiar, per exemple, els nens marxen fora de casa, es produeix el síndrome del niu buit, i tot això, i amb la falta de menstruació i amb la falta d'estrògens, es produeix canvis emocionals que també són importants, que també afecten les relacions sexuals, per suposat, i llavors que hi ha una espècie de disminució de l'estima pròpia, perquè es veuen més grassonetes. Després tenen més tendència a l'habilitat emocional, per qualsevol cosa es poden enfadar o, al contrari, deprimir. I aquest aspecte també s'ha de cuidar, i també el de la relació sexual, perquè, clar, coincideixen que hi ha canvis físics com la sequedat vaginal que les dificulten. Tot això, els tractaments d'això i la resta de símptomes van condicionats amb un canvi d'estil de vida de la dona. Ha de canviar l'estil de la dona. Ho deia fa poc en una xerrada que havia fet aquí a Sant Cugat, que deia que la dona té que deixar de ser la superwoman, la dona que ho arregla tot, en una casa, a la feina, que s'encarrega de tot. S'ha de procurar més per ella, tindre temps per ella, per poder fer coses tan senzilles com exercici físic. I això és un dels pilars importants del tractament dels símptomes de la menopàusia. L'exercici físic condiciona una sèrie de beneficis que ajuden a estar bé des del punt de vista psíquic, des del punt de vista físic i sobretot cardiològic. I després l'altre punt bàsic és la dieta, on fer una dieta equilibrada, molt ben feta, que hi hagi omega-3, els aliments amb omega-3, amb omega-6, el calç, tot això també va encaminat també l'altre punt tal, que és l'osteoporosi, que m'imagino que en parlarem després.
Sí, sí, sí. De fet, bueno, ara estem lligant molts temes dels quals també li volia preguntar, com l'afectació de la menopausa, i ara vostè ens contestava la sexualitat de la dona, també la part emocional i el risc de patir algunes malalties. En el cas de l'afectació a la sexualitat de la dona, bueno, clar, en cada cas segurament la repercussió serà de diferent manera, però el més habitual és la falta de desig sexual i físicament, doncs, sí, aquesta secreció vaginal que ja no és com era temps enrere, no? Això sí, també sí, fa que en la seva relació de parella doncs es puguin crear alguns conflictes, no?
Sí, per suposat. El que passa és que a la menopausa es produeix una cosa important que no ho tenim en compte, i és que el no tindre estrogens, però sí produïm andrògens. Són hormones masculines. I aquests andrògens augmenten la libido de la dona, les ganes de mantenir relacions. Vull dir que seria una època molt bona per tenir relacions perquè surten més ganes. Què impedeix això? el que hem comentat, els canvis afectius, els canvis en la parella, els canvis físics i condicionen que les relacions siguin doloroses. Llavors, tot això es pot arreglar, tot això es pot arreglar. El ginecòleg pot ajudar de moltes maneres. Té coses tan bàsiques com aconsellar un lubricant per les relacions, fins a un tractament vaginal que pugui, aquest tractament vaginal faci que la vagina, amb un hidratant vaginal i una mica d'hormones que no són perilloses, aquí la vagina millori i llavors marxin dos problemes principals que són les molèsties en les relacions. I després és molt important parlar amb la parella, explicar-li que quina situació es passa, que la menopausa passa això, perquè és molt important que aquesta relació personal sigui més bona. Hem de tenir en compte que l'home també té l'andropausa i passen coses i ja no és el mateix que era abans. L'home ja no reacciona igual. Vull dir que és molt important el xerrar a la parella, poder xerrar i amb aquestes ajudes per millorar les relacions, perquè pot ser una etapa molt bona de les relacions sexuals, eh? Pot ser una etapa molt bona per el que deia dels andrògens.
Doncs aquesta, jo crec que aquesta pot ser una bona notícia, que no hem d'associar menopausa a una falta de vida sexual, sinó al contrari, sí, de ser un moment que potser hauríem d'aprofitar doncs amb més tranquil·litat, no? Amb més maduresa,
i
podríem
tant.
Dir.
Sí, sí.
I abans també parlava de la repercussió emocional. Sembla que també emocionalment és un moment que la menopausa ve a acompanyar o acompanya depressions, ansietat, aquests estats que acostumen a sorgir, no? Amb aquesta falta del flux menstrual.
Sí, sí. Bueno, és que es produeixen diverses coses. La pèrdua de la reproducció, o sigui, el dir, ja no puc tindre fills, encara que no es vulguin tenir, això ja condiciona molt la dona. La mateixa pèrdua de la feminitat, perquè posen més obeses, posen més, augmenten de pes, la grassa va cap on no ha d'anar, marxa de la cara i dels braços, se'n va al pompis i se'n va a la panxa, i després la sintomatologia que acompanya tot això fa un poti-poti amb la dona, que realment emocional està més cruixeta, està més cruixeta. I a sobre trobes a vegades que el tema de la menopausa es tracta una mica despectivament, no sols pels companys de feina que a vegades diuen no, deixa-la estar, aquesta menopausa, no? Aquestes frases tan pejoratives que són tan, que fan tan mal. I després els mateixos ginecòlegs que a vegades no reconeixen d'aquests símptomes. I, per exemple, les dones ginecòlegues diuen bueno, és que jo també ho tinc, no n'hi ha per tant, no? Hem de tractar molt, molt bé en aquesta etapa de la dona perquè necessita molta ajuda per la part nostra, no sols dels professionals, sinó dels companys, de la família, de tothom, no? Hi ha qui ho passa millor i hi ha qui ho passa pitjor, però la que ho passa pitjor la que necessita més ajuda.
Abans parlàvem de la menopausa precoç i també de la tardana, però hi ha un altre concepte que és la premenopausa. Presenta els mateixos símptomes que la pròpia menopausa?
Bueno, són una mica diferents. Quan comencen els trastorns menstruals en forma d'hemorràgies, regles molt fortes, ara em ve la regla, ara tinc un retras de 15 dies, ara em ve dos vegades al mes. Això són els símptomes, són símptomes que els ovaris comencen a tenir una dificultat per produir les hormones. No és la pròpia menopausa. I pot ser que tingui algun fogot, com passen dos mesos sense regla, tenen un fogot, després li ve la regla, marxen els fogots. Això seria la perimenopausa, al rededor de la menopausa. Però això també es pot tractar, vull dir, hi ha problema que això sí, perquè sobretot si hi ha hemorràgies, la dona es debilita moltíssim en les hemorràgies, vull dir, el ginecòleg té que tractar aquests casos i el tractar també en tractament hormonal, per suposat.
El que passa és que des que pot aparèixer aquesta perimenopausa fins que s'arriba a la menopausa pot passar un període d'entre 2 i 7 anys.
Sí, senyora, exacte, sí, i està més i tot. A vegades pot començar als 40, per això aquests casos necessiten tractament, si no són dones que acaben amb unes anèmies importants, tenen falta de ferro, això els afecta a totes les esferes de la seva vida, perquè clar, van cansades, van xafades, si no tens els glòbuls vermells que has de tindre, no hi ha transport d'oxigen, per tant tens una debilitat i costa fer les coses, per això és important tractar-lo, per això ja correspon al ginecòleg.
I hi ha algun factor que afecti precisament aquesta durada de l'aparició des de la perimenopausa fins a la menopausa? Hi ha algun factor que afecti directament?
No, perquè això és cada dona té el seu trastorn i la seva forma de tenir la menopausa. Aleshores, hi ha dones que passen directament de tenir regles, si va la regla i ja no torna a venir més, i s'ha establert els trastorns de la premenopausa, i ja la pobra desgraciadeta, pues, que està als 10 anys que comentàvem abans, 7 o 8 o 10 anys, pues, ara tinc regla, no tinc, i ara no deixo de tenir. Vull dir, no, i no podem incidir en això per evitar-ho d'una forma preventiva. Si ho té, tractament.
Abans ja ha fet referència al que podríem catalogar de consells per afrontar la menopausa en relació a l'activitat física i a l'alimentació, una alimentació equilibrada. Però hi ha alguns, al voltant de l'alimentació, hi ha algun producte dels quals hauríem de fugir? Quins serien els aliments no recomanats en aquests casos?
Sí, bueno, la carn. La carn, amb excés, la carn s'hauria de prendre un cop a la setmana, perquè treure-la també el que li ha agradat disfrutar menjant la carn, pues, sobretot la carn greixosa, no? Els embotits també no són gaire bons, en el sentit que porta molt de greix. La sal, l'excés de sal, com que hi ha una tendència a la hipertensió, quan marxen els estrogens, pues, no s'ha de prendre gaire. Aliments no han de ser gaire salats. El cafè també és un estimulant, que és molt bo, que tots ens ve de gust, sobretot a final de matí, però s'hauria de prendre els mínims possibles. L'alcohol és un depredador de l'os. Vull dir, prendre alcohol, el gin tònic del cap de setmana, no parlo d'una copeta de vi al dia, que això és molt bo, eh? Mm-hmm. Però alcohols forts condicionen que hi hagi més osteoporosis i es faci pitjorar els símptomes de la menopausa. Les espècies, els picants, els plats preparats. Vull dir, tot això és realment són aliments que són molt apetitosos de prendre, però que realment aporten poc, al contrari, empitjoren els símptomes de la menopausa. Què hauríem de menjar? Pues la dieta mediterrània. I si una cosa tenim bona en aquest país és la dieta mediterrània. L'oli d'oliva, les llegums, cigrons, llenties, pa. Això porta molta proteïna i equilibra la falta de proteïna de no menjar carns. La verdura, els cereals, l'arròs, l'avena, el blat, el peix blau, però només dos cops a la setmana, perquè si recordeu que porta molt mercuri, és un depredador, aquest peix és un gran depredador. I menja molts peixos que ja porten mercuri, i això també no pot ser bo per nosaltres. Vull dir que dos cops a la setmana, la llet en calç, els iogurts, fruits secs es recomana prendre aquests que no estan torrats, els naturals, i que càpiguin amb la mà. Vull dir, perquè tampoc s'han de menjar molt, però si no són
un grapadet.
Porten calories. Uh-huh. El formatge d'aix, l'oli d'un agre, bueno, en fi, hi ha moltes coses per prendre que són bones, naturals.
Mhm. I m'imagino que també ajudarà tot això al que abans comentàvem d'estar una miqueta més relaxats, més tranquils, en definitiva el descans, no?
Sí, sí, el no ser superwoman, jo sempre dic així, és veritat, és que feu una feinada i voleu i esteu a tots els puestos i gràcies a això pues, la casa funciona, l'oficina funciona realment, el pes que porta la dona no està molt reconegut, ja sé que no està gaire reconegut, però realment porteu, si ens fixeu, porteu, sou superwoman, treballeu fora de casa i sobre treballeu a casa. Vull dir que això, aquest paper s'ha de disminuir una mica per tindre temps per anar al gimnàs, per dedicar-se a les seves pròpies coses, vull dir que ha de tindre temps i ha de canviar, els fills ja comencen a marxar de casa, en qual hi ha menys feina, o sigui que s'ha d'intentar afavorir el canvi d'estil de vida, que és el que comentava abans.
Doncs ens quedarem amb aquest missatge, el canvi de xip quan entrem en aquesta etapa de la vida, que és una etapa nova, una etapa també natural en el procés com a dones. I agraïm moltíssim que avui ens hagi acompanyat Enric Cayola per parlar de la menopausa, justament després d'aquesta conferència a la qual feia referència que va tenir lloc la setmana passada a la nostra ciutat. Enric Cayola, gràcies i molt bon dia.
A vosaltres, bon dia.
Sant Cugat a fons.